Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és dimecres 14 de desembre i pensen quants dies falten perquè canviem d'any. Bueno, doncs concretament 17. Saben allò que ens fem el propòsit de que per al pròxim any jo, bueno, doncs vaig anotant-se les coses perquè en només 17 dies entrem en el 2023. Avui és el Dia Internacional de la Persona Obesa i clar, en les fetges que venen no juga mai al seu favor, això de dolcet, de tarrons, en fi. Tenim 16 graus de temperatura, arribarem a màximes de 10, avui unes mínimes de 11. I no serà hasta dijous, no serà hasta divendres, perquè dijous encara s'arribarà i ser últim front de ponent de la setmana. Tindrem un cel variable amb ullades de sol i ruixats, i serà més probable en l'interior i al sud d'Alacant. També el vent bufarà moderat del sud-oest i les temperatures màximes baixaran lleugerament amb valors a la costa al voltant de 20 graus, que no és una temperatura adequada per al temps en què estem. Però vaja, és el que ens toca. Hasta divendres no tastarem el que és esa miqueta de fred que tindríem que tindre en aquestes fetges. Vostès tenen que recordar que si ens volen escoltar online, ho podem fer en www.radiovila-real.es, i també, si volen, sintonitzar-nos, pues la 92.2, com no. I comença, i van a sentir protagonistes.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Deporte Seva, més de 50 anys a l'avantguàrdia de l'esport. Equipante i calçante per al teu esport favorit. De la talla 16 a la 50. Especialistes en running i trail running, amb les millors marques. Altra, Oca, Saucony, l'Esportiva i els suplements deportius de Nutrinovex i 226. No te limites i el teu nivell eleva equipante en Deporte Seva, en carrer Sant Pasqual de Àneu i a les nostres reds.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
En Canem encontrarás las mejores tendencias en moda para tus compras navideñas. Una especial selección para hombre y mujer entre marcas como Vero Moda, Tifosi, Dos Galgos, Lozan. Contamos con amplio tallaje desde la XS a la XXL. Visítanos también en www.canem.shop. Nos encontrarás en calle Mare de Deudegracia número 3, frente a la Plaza Vallarri. Canem os desea felices fiestas.
I els ingredients. I què parlarem d'avui? Avui, què tindrem en el programa avui? Pues tindrem salut infantil, moda en calçat, història i tradicions, Nadal i un tema molt important. I és la salut dels nostres peus, que són els ingredients del programa que tindrem avui. I ens acompanyarà la pediatra Laura, la qual abordarà el temut estreptococo. A què ha causat ja dos morts a Espanya i des de regals adequats per a Nadal, des de la seva perspectiva pediàtrica. L'expert en història i tradicions de Vila-real, Luis Cabedó, ens porta aquesta setmana una història que relaciona el nazisme alemany amb la nostra comarca i fins ací puc llegir. La regidora de Comerç de Borriana, Sara Molina, ens explicarà com ha aconseguit que el Pare Noel fixe la seva residència durant uns dies en la localitat perquè els més menuts ens visiten. I Maite, de Calzados Jade, ens parlarà d'eixe servei que els fa únics i que són els calçats personalitzats i ens també ens comentaré les últimes tendències. I per últim, la vila-realenca Maite García, vicepresidenta del Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana, es parlarà d'eixa salut dels nostres preus.
En la Boutique de Dos te asesoramos a elegir tu trademark luciendo marcas distintivas como Erno, Twinset, Elisabetta Franchi, Emporio Armani, Pinko, Moscada, The Extreme Collection, Joseph Rickoff o Discworld. Complementalos con bolsos de grandes firmas. Deslumbra vistiendo selectas marcas en el comercio de Vila-real. Teléfono de contacto 964-20-1620. Nos encontrarás en nuestra tienda en la calle Comte del Vall número 11 de Vila-real.
¿Tienes una lesión aguda o dolor crónico y estás buscando un alivio inmediato del dolor? ¿Estás embarazada y buscas preparación al parto tanto física como emocionalmente? ¿Tienes un bebé y quieres saber si se está desarrollando con normalidad? En Grow Wellness ofrecemos una fisioterapia cercana y familiar con un enfoque integral para ayudar a adultos, embarazadas y bebés a disfrutar de la salud y el bienestar. Para más información, visita growwellness.es y nos puedes encontrar también en el teléfono 642-461-348. Físicamente, estamos en el centro Mare de la calle Joan Fuster, número 28 de Vila-real.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Milar Ismael Usó patrocina el tema del día.
¿Necesitas acertar con tus regalos de Navidad, pero quieres que también sean útiles? En Electrodomésticos Milar encontrarás artículos ideales para toda la familia. Por ejemplo, un patinete o bicicleta eléctricos de alta gama para tu hija o hijo, una freidora de aire para los que les gusta comer sano, una cafetera Express Olor para las tertulias con tus amistades, y un smartphone Xiaomi para ti que te lo has merecido por ser el mejor papá o mamá Noel. Si vienes a Milar Electrodomésticos podrás encontrar una gran variedad de artículos con el mejor asesoramiento especializado.
I si parlem de la notícia de dia és que la inflació anual baixa per tercer mes a la Comunitat Valenciana, diuen que un 6,7% el mes de novembre. Sin embargo, el IPC es modera en 4 punts des del sostre màxim de l'estiu, però els preus de l'alimentació continuen disparats perquè creixen un 15,7% en aquest últim any. La notícia del dia la patrocina Milar. Sí, Milar Ismael Usó, que està en Villarreal, al carrer València número 22. I que diu, per exemple, que si vols una aspiradora granera de la marca Samsung en autonomia de 40 minuts, 150 watts de succió, la tens per tan sols 279 euros i, a més, te regalen una paletilla de pernil. Recorden que tenen financiació recollida sense cost i també un servei d'instal·lació en el moment en què vostès compren algo i vulguen instal·lar-lo, no tenem cap problema. També tindran una paletilla de regal si compren un rentaplat Bosch o, per exemple, una secadora Balay o una bicicleta elèctrica, entre altres coses. Ja saben, Milar Ismael Usó, al carrer València, número 22 de la ciutat de Villarreal. Parlem, tornem a la notícia del dia. Avui ens hem alçat amb una notícia positiva, o això ens diuen, no? I és inflació perquè baixa per tercer mes a la Comunitat Valenciana. Recordem que la inflació va ser un terme amb el qual es van familiaritzar, o vam començar a fer-ho, allà per el 2008, sí, que ja fa pues, 14 anys, ni més ni menys, i que torna a estar molt present en un procés de l'economia que provoca un desequilibri entre aquesta demanda i la producció, que implica un augment del nivell de preus en els productes i també, com no, en els serveis. Al seu torn, provoca una pèrdua de valor dels nostres diners i, per tant, una pèrdua en el poder adquisitiu de la moneda. Per exemple, tu vas en 100 euros a la butxaca. Pues no, no ne portes 100, ne portes 93 en 3. Vale? 93 euros en 30 cèntims. També un altre exemple, si necessites demanar un préstec, els tipus d'interès que ens repercutiran seran majors i les persones que hagin adquirit una hipoteca amb interessos variables també pagaran un import major. També suposa la disminució de la capacitat d'estalvi. Tots els preus pugen, per la qual cosa amb els mateixos diners les famílies han de fer una major despesa. Normalment els preus dels productes que més es consumeixen són els que més pugen, afectant l'economia domèstica en general. Si tornem a la notícia, i és que l'índex dels preus del consum tanca el novembre en un 6,7% en taxa interactual, segons ha confirmat l'Institut Nacional d'Estadístiques, i ho ha fet avui, este dimecres, el percentatge autonòmic se situa una dècima per davall de la mitjana estatal, que és del 6,8. I coincidís amb la dada avançada al principi del mes, encara que es manté a nivells històrics alts. L'IPC comença a donar símptomes de frenada i marca el registre més baix des del mes de gener, quan tocava el 6,2% la taxa mensual, disminuint un 0,3 respecte al octubre. I jo dic, un ciutadà mitjà, quan llegeix això, pensa però com és això, si jo no he notat absolutament res? Jo continuo anant en 50 euros, compre i no veig 50 euros per cap puesto. Bueno, doncs anem a aprofundir més en la notícia, a veure si ens dona les claus de, per entendre què està passant. Si una persona continua llegint, se troba a un que, segons l'Institut Nacional d'Estadístiques, els grups que més han pressionat per a la desacceleració dels preus són l'habitatge, l'energia i el transport, per l'averitiment dels carburants i lubrificants. Si és que és cert que en aquest últim cas sí que hem notat una certa baixada, però els preus d'alimentació continuen desbocats, ho he dit al principi, un 15,7% a la Comunitat Valenciana, 4 dècimes per damunt del conjunt espanyol. Repetim, ojo en l'alimentació mediterrània, estàs acostant un ull de la cara. Els aliments són un producte essencial i tu pots deixar pues, d'anar en cotxe, per exemple, no? I t'actives i bueno, pues estàs més sana, però menjaràs de menjar. I ojo, que tenim un plus afegit les persones que s'agrada alimentar-nos bé, perquè els aliments, fins i tot sense estar processats, resulta que són encara més cars.
Milar Ismael Usó patrocina el tema del día. En Electrodomésticos Milar tienes el mejor asesoramiento para instalar aire acondicionado o calefacción con la máxima eficiencia energética. ¿O necesitas una instalación de antena en tu comunidad? ¿Buscas reparar un electrodoméstico? Pues en Milar te lo arreglamos también. Pregúntanos acerca del servicio de asesoramiento postventa y las posibilidades de financiación.
Mare, Centros de Educación Maternal. Acompañamos tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna de manera respetuosa y adaptándonos a tus necesidades. También ofrecemos opciones online, preparación al parto, recuperación posparto, consultas de lactancia materna y pediatría. Visita nuestra web www.sentremare.com. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzamos contigo. Recuerda www.sentremare.com.
Pasarela Moda es un espacio íntegramente dedicado al hombre, tanto en sastrería y ceremonia como en el estilo casual. Tienes a tu alcance las últimas tendencias con un asesoramiento profesional y personalizado. Pasarela Moda Hombre, en Conde Ribagorza número 5, frente a la Plaza de la Panderola, Villarreal, y en pasarelamoda.com.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
En Radio Villarreal y Protagonistas nos acompaña una semana más la pediatra Laura Álvarez, con la que abordaremos diversos temas relacionados con salud infantil y crianza. Primero de todo, presentaste tu libro Preparados Listos Ñam esta semana, este fin de semana en Valencia. ¿Cómo fue?
Sí, la verdad que fue bien, tuvo buena acogida y nada, pues esperando la siguiente presentación que será en Barcelona en enero.
Bueno, seguro que va también muy bien y nos contarás todo el desarrollo de la presentación. Cambiando de tema, estamos en un momento de alerta sanitaria por los casos de estreptococo A que se están detectando y que han causado varias muertes. ¿Exactamente qué es? ¿Hay vacuna? ¿Es mortal o son casos aislados estas muertes que ha habido?
Pues el estreptococo piógenes o estreptococo beta hemolítico grupo A, que es lo que se está diciendo más, ¿no? El grupo A, es una bacteria que los pediatras conocemos desde hace muchos años ya porque es muy frecuente en pediatría que cause un montón de infecciones. La más frecuente es la faringoamigdalitis aguda bacteriana, las llamadas anginas. Las anginas, pues cuando se nos inflaman las amígdalas y tienen a lo mejor plaquitas de pus o a veces están muy, muy inflamadas, simplemente rojas y salen como unos puntitos en el paladar. Y es un proceso pues que da fiebre alta, que a los niños les duele mucho la garganta, a veces puede acompañarse de dolor de barriga o de cabeza, y normalmente no se acompaña de tos y mocos. Esto es más de virus. Esto, como es una bacteria, da estos síntomas. Y cuando se acompaña de manchitas en la piel, hablamos de escarlatina, que sí que seguramente alguno de vosotros lo habréis oído porque todos los años vemos casos. Y también es causa de impétigo, que es una infección cutánea leve que sale sobre todo pues alrededor de la boca, de la nariz, y son así como costritas amarillentas, y a veces puede sobreinfectar también las heridas. Pues eso, es una bacteria que conocemos desde hace muchos años, que los pediatras sabemos bien cómo tratar. Se trata con penicilina o amoxicilina y tiene buena curación. Lo que sí que es cierto es que desde hace ya años, porque si nos ponemos a revisar estudios, desde hace años ya se están viendo más infecciones invasivas por esta bacteria. Y estas infecciones invasivas sí que es, por suerte, son poco frecuentes, pero sí que es verdad que hay algunos casos que pueden ser muy graves. Por ejemplo, pues la fascitis necrotizante, o el síndrome del shock tóxico, o incluso unas neumonías muy severas que puede dar este germen. Y es lo que ha dado la alerta en Reino Unido, porque ha habido hasta 15 fallecidos, he leído yo, no sé, la última vez que lo miré. Y aquí en España se han detectado 2 fallecidos también en la Comunidad Autónoma de Madrid y 16 ingresados por casos graves. Entonces, sí que hablando con otros pediatras y todos en general tienen la sensación de que sí que ha habido más casos últimamente, más casos de lo habitual. Y la verdad es que sí que en Reino Unido, que han comparado la incidencia con otros años, ha subido de 186 a 816 casos, o sea que claro, en la semana 46 del año. Entonces sí que es verdad que ha subido bastante la incidencia. Yo misma, por ejemplo, estuve con estreptococo positivo, me dolía mucho la garganta hace 3 semanas, me hice un test y me salió positivo, y mis hijos estaban con lo mismo. Entonces nada, todos con antibiótico y ya está.
Y habría que dejar a los niños en casa, me imagino, sí, una especie de cuarentena, ¿no?
Es muy importante que las primeras 24 horas de tratamiento antibiótico, que todavía pueden ser contagiosos y diseminar la bacteria, es importante que estén en casa. Es enfermedad de exclusión escolar las primeras 24 horas. Y luego también es muy importante que los niños se lleven las vacunas al día de otros virus, por ejemplo, la varicela, la gripe también, que se aconseja, que ya hemos estado hablando de esto algún día, que especialmente de 6 meses a 5 años estén todos vacunados, porque este bicho muchas veces aprovecha infecciones virales previas, que el niño está pues más débil, ¿no?, para atacar.
Para colarse, ¿no?, sí, en su sistema inmunológico. También en las últimas semanas, es que parte este año, que cada semana hay como un virus nuevo, una infección nueva, yo no sé. Ha habido aquí, bueno, sobre todo en esta zona, también las mamás y papás que hablamos, brotes o paseras de varios virus, entre ellos la gastroenteritis.
Sí.
¿Vale? Entonces,
también la hemos padecido.
También. Aquí en la radio creo que todas. ¿Qué pasos deben seguir las familias y cuándo es preocupante? Porque sí que es verdad que un niño o una niña puede tener un poco de diarrea, ¿no? Pero ya cuando es una cosa muy continua, ¿qué hacemos? ¿Vamos al médico? ¿Nos
pues
quedamos
lo
en
más
casa?
Importante es ver el estado de hidratación. Si son unos vómitos que le impiden tolerar sólido y líquido, en ese caso pues deberíamos consultar, o una diarrea que es excesiva, ¿no? Que no para de hacer diarrea, porque al final todo esto va a conllevar a una deshidratación.
Claro.
¿Y en qué nos fijamos? Pues que el niño tenga las mucosas húmedas, veremos la lengua pastosa, lengua saburral, le llamamos los pediatras, los labios secos, los ojos hundidos, o que llora sin lágrimas, y estarán muy decaídos, claro. Luego también es importante saber que si se acompaña tanto la diarrea como los vómitos de sangre roja o negra, que sería sangre digerida, color negro o color rojo, en esos casos siempre hay que consultar. Por ejemplo, la diarrea por salmonela o campylobacter a veces da diarrea con sangre. Entonces eso siempre es motivo de consultar. O fiebres muy elevadas, o en el caso de vómitos, si hubiera mucho dolor de cabeza y rigidez de nuca, porque a veces las meningitis dan esta sintomatología. Y luego también, si hay un dolor de barriga muy importante, también sería motivo de consultar.
¿Y qué podemos dar a los peques para hidratarles? Aparte de, bueno, si toman lactancia materna uh-huh. o son pequeñitos, aparte, ¿qué es lo que les podemos dar? ¿Se restringe la comida, por ejemplo? Que antes se hacía mucho, ¿no? Si alguien sí. tenía diarrea, pues le daban arroz o una manzana,
sí.
¿no?
Sí, lo ideal es, si, por ejemplo, si el niño vomita, que haga reposo digestivo por lo menos media hora, tres cuartos. Vale. Porque ellos van a pedir enseguida agua o incluso teti, si toman teti. Sí. Entonces, claro, ahí no controlamos la cantidad y ellos pues tienden a gluc, 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 se pegan el atracón sí. de líquido, ¿no? Y luego vuelven a vomitar. Entonces, exacto. es importante que el estómago repose un poquito, media horita, tres cuartos, y luego ya empezamos a dar líquidos, pero de manera fraccionada. Si toma leche materna y tenemos leche materna, pues podemos ofrecérsela en la jeringa, sino leche artificial en el caso de bebés. Aunque lo ideal siempre es el suero de rehidratación oral, porque tiene las cantidades de azúcares, de sales minerales, todo es realmente pues como un medicamento, ¿no? Está formulado específicamente para eso. Entonces lo daríamos de manera fraccionada, por ejemplo, la primera hora, pues cada 5 o 10 minutos daríamos 5 mililitros. La segunda hora ya, 10 mililitros cada 5 o 10 minutos. Y ya si vemos que el niño todo esto lo ha tolerado bien, pues ya el niño ya puede ir tomando sorbitos más grandes. Y si el niño no le apetece comer, puede pasar todo un día entero bebiendo suero de rehidratación o leche en caso de ser un lactante, sin ningún tipo de problema. Una vez al niño le apetezca comer, ya le ofreceremos, siempre sin forzar la alimentación, y puede tomar una dieta normal, saludable, obviamente, no le vamos a dar una hamburguesa del McDonald's o algo así, ¿no? Unos nuggets, pero, y tampoco una fabada asturiana, ¿no?
Claro, algo...
algo, pues eso, algo suave, ¿no? Por ejemplo, un plato de pasta, por ejemplo, con aceite y sal y aguacate, pues eso. Cualquier platito que a ellos les guste podría estar perfectamente. No hace falta caer siempre pues en el arroz, ¿no? Blanco, claro. con la manzana, porque al final eso hace que los niños no quieran comer. Y realmente pueden comer, pero eso sí, sin forzar y que no nos agobiemos.
Además, en este caso, el tema de la gastroenteritis también puede ser un síntoma de COVID. Con sí, lo cual, también. Es que al final puede ser síntoma todo. de muchas...
Sí, cualquier virus puede dar realmente esta sintomatología. Y también es importante saber que no damos ya medicación para cortar los vómitos, así como así, que antes sí que se daba Primperan, por ejemplo, o Motilium, o para la diarrea al Fortasec. Todo esto en niños no lo damos porque puede ser, son más los riesgos que los beneficios, más efectos secundarios. Y solo en caso de vómitos que no paran o diarrea que no paran, en ese caso vamos al hospital, porque ahí sí que para los vómitos damos una medicación que está solo de uso hospitalario, que corta los vómitos, y a veces pues hace falta también rehidratar de manera intravenosa.
Muy bien. En el caso de por ejemplo, que a veces se recomienda no sé si es un medicamento, un probiótico, creo que es como la ultralemura, uh-huh. ¿esto protege realmente?
Sí.
¿Esto es previo o durante o posterior a la gastroenteritis? ¿Cuándo se debería
pues se debería tomar? Empezar pues cuanto antes mejor, pero sí que es verdad que van bien los probióticos, pero a veces como que se les da demasiada fama y realmente tampoco claro. el beneficio es tan sustancioso para el precio que tienen también. Claro. Realmente solo acortan un día... la duración del cuadro y un día en el caso de estar hospitalizados, o sea que tampoco el beneficio es tan hasta allá.
Vale. Y incluirlos no en diariamente de alguna manera, por ejemplo, no sé si se hace o no, pero introducir un probiótico para consumo para los niños y las niñas, ¿eso es recomendable?
Pues se está estudiando, es un mundo súper nuevo que está surgiendo ahora. Y sí que están surgiendo pues probióticos para prevenir infecciones, para prevenir brotes de dermatitis atópica. Entonces es un mundo nuevo que se está estudiando, pero sí que es verdad que por ahora no existe ningún estudio de calidad buena como para recomendarlo a todos.
Cambiando de tema ya, vamos a dejar los virus a un lado. Se acercan las Navidades, ¿vale? Y es época de regalos y juguetes. Y comentabas en un post que no todos son aptos para todas las edades y hay que tener en cuenta cuidado con los más pequeños, ya que, pues eso, no todos son válidos y pueden resultar incluso peligrosos. Desde la perspectiva pediátrica, ¿cuáles recomiendas tú para cada edad?
Pues sí que es verdad tener en cuenta que al final damos muchos juguetes, a veces también si... Claro, los familiares a lo mejor no saben muy bien qué regalar, ¿no? Van a la tienda de juguetes y ven juguetes de plástico, con un montón de estímulos luminosos. Sí, al final,
una discoteca, ¿no?
Que parece una discoteca el juguete y todo haciendo ruido, ¿no? Al final, los juguetes para los niños, cuanto menos estímulos y más de a la imaginación para ellos, ¿no? Y si son hechos con productos naturales, mejor. Como madera, por ejemplo, mejor, porque al final también los plásticos muchas veces sí que es cierto que hay muchos que están hechos con materiales que son aptos, ¿no? Pero sí que otros pues que pueden liberar sustancias al final y pues todo eso también está en estudio, ¿no? Que al final pues todo va a ser malo, ¿no? Pero bueno, hay que ir viendo
hay
todo.
Hay que ir probando, muy sí. Bien. Entonces, en la por ejemplo, de 0 a 2 años, si tú tuvieses que hacer un regalo, ¿qué se te ocurre? ¿Qué podríamos regalar?
Sí que es verdad que los primeros meses es muy importante pues que el mejor regalo el mejor estímulo para el bebé somos la familia, ¿no? Coger mucho en brazos, cantarle, acariciarle, pero luego ya a partir de los 3 meses pues por ejemplo sonajeritos de madera para que vayan la presión la vayan mejorando y luego pues ya se lo pasarán de una manita a la otra. También cuentitos de tela con diferentes texturas, todo eso le suele gustar, o una simple mantita, ¿no? Para que vayan entrenando el tiempo boca abajo, luego los volteos, todo esto está muy bien. Luego ya a medida que el bebé va creciendo, pues ya podemos introducir otros juegos, pues como mesas sensoriales, pues que son unas mesitas de madera que tienen bolitas cogidas a un palo.
Muy bien, vale.
Y hace sonidos también, o instrumentos musicales también. Y luego ya a medida que el niño va adquiriendo más autonomía y más movimiento, pues ya podemos usar bicicletas sin pedales o incluso el triángulo Pigler.
Eso
o
es lo
la
que te iba a preguntar
curva.
Ahora, que por cierto Laura tiene en su perfil, en sus redes sociales, sorteo. Un sorteo, ¿vale? Valorado en 400 euros. Muy
sí.
Bien. ¿Qué es esto, el triángulo de Pigler?
Pues el triángulo Pigler es un triángulo es como una rampita de madera, ¿no? Sí. Que puedes ir, bueno, tiene una rampa de madera y un triángulo con unos barrotes por el que el bebé puede ir desplazándose y subiendo arriba, subiendo abajo y tirarse incluso pues por la rampa. Y sí que está muy bien para fomentar la autonomía, ¿no? Todo lo que viene siendo el movimiento Pigler, ¿no? Se basa en eso, el movimiento libre, la autonomía del bebé. Sí que es verdad que hay gente que le da miedo por si el bebé se cae.
Claro.
Obviamente, cuanto más pequeño es el niño, los padres tenemos que estar, las familias tenemos que estar ahí
más pendientes
de que el niño no caiga o, pues eso, lo ideal es que estén descalzos porque sí que es verdad que con calcetines o zapatos puede resbalar. Y pues nada, es todo pues para que a nivel motriz el niño se suelte.
¿Y a partir de qué edad es aconsejable?
Pues hay sitios que pone a partir de los 6 meses, pero sí que es verdad que a mí me parece un poco pronto. Yo creo que a partir de los 12 meses o incluso los 18 es el mejor momento, hasta los 5 años.
Muy bien. Pues no, nos quedamos con esa con ese dato al respecto del triángulo Pigler, que yo la verdad es que no lo conocía. Por último, el tema de la costra láctea. Suele aparecer en los primeros meses de vida. No tiene nada que ver, creo, ni si es el bebé toma lactancia materna o si es en leche de fórmula. ¿Es necesario tratamiento? Ah, claro, cuando ves a los bebés con la cabeza con tanta costra, como que piensas, ay, pues igual le duele, o los peditos se le enganchan, no sé. ¿O hay algún cuidado especial para esto? ¿Y por qué sale, sobre todo? ¿Por qué sale?
Pues es la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica, cuando sale en la época del lactante, le llamamos costra láctea, pero realmente es algo que puede aparecer a lo largo de toda la vida. De hecho, algunos adultos tenemos dermatitis seborreica y nada, nos salen las plaquitas estas endurecidas en la cabeza, en el cuero cabelludo. Y sí que es verdad que puede picar y que a veces puede que se caigan algunos pelos porque se quedan ahí como... Y si intentas quitarla con la mano, te llevas el pelo detrás.
Sí.
Entonces, si tiene poquita cosa, no es preciso tratar. porque muchas veces se resuelve por sí solo. Pero sí que es verdad que si hay mucha cantidad o que el niño presenta incluso enrojecimiento del cuero cabelludo, sí, o ves que le pica, en ese caso sí que podemos tratarlo. Hay muchas maneras de tratarlo. Existen champús con queloamida. A mí es la opción que más me gusta. Champús con queloamida y luego emulsiones con queloamida, que las ponemos antes del baño. Y eso reblandece la costra y luego ya le das con el champú. Y en casos más severos se puede incluso usar corticoides tópicos, y en niños más mayores y en adultos usamos antifúngicos, champú antifúngico, porque realmente en la formación está implicado un hongo, el Malassezia furfur se llama.
Un día tenemos que hacer un glosario de todos los términos que Laura nos trae al programa. Pues nada, esto es todo por hoy. Invitamos a todos nuestros oyentes a que sigan a Laura en redes, porque la verdad es que dos días a la semana creo que subes un reel, ¿no? Un vídeo especial, sí, en el que tratas un tema diferente, ¿no?
Sí.
Y nada, esto es todo y muchas gracias por venir otra semana gracias más a Radio Villarreal.
Gracias,
hasta luego.
Can you call?
Ghostbusters!
An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call?
Ghostbusters!
I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.
Texas Mujer, actual y moderna. Busca entre nuestras firmas la tuya y descubre las últimas tendencias en moda. Trazan Luxury, Sylvian Hedge, Molly Bricken, Salsa Release, Twinset, Renacimiento y muchas más. Estamos físicamente en la calle Colón, número 12 de Villarreal. Teléfono 964-53-7450. Y síguenos en redes sociales y TikTok.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Carnicería Carnes Alto Mijares, especializados en elaboraciones propias, así como en todo tipo de carnes frescas y cortes. Carne gallega, toro de lidia, potro, chuletón de buey, productos de denominación de origen de Aragón, Andalucía, Galicia, gran variedad de hamburguesas y casquería. Haz tu pedido por WhatsApp al 697-196309. Te lo llevamos a casa. Carnicería Carnes Alto Mijares. Nos encontrarás en calle Onda número 71 de Villarreal, frente al Parque de la Panderola.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677-7439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila 30 de la Vila Vella.
Les flors ens acompanyen en els moments més especials de la nostra vida. En Floristeria Pilar Galindo trobaràs rams, buquets personalitzats, centres, arranjaments, plantes i corones d'una infinitat de composicions i varietats per a tot tipus d'esdeveniments. Te portem les teues flors a domicili. Vine a conèixer la nostra tenda en el carrer Mare de Déu de Gràcia de Villarreal, número 43. O contacta'ns en el telèfon 964-52-1864.
el Market Solidario de Castellón. 16, 17 y 18 de diciembre, en el Casino Antiguo de Castellón, disfruta de compras, actuaciones, talleres infantiles y participa en la gran tómbola con regalo seguro. La recaudación íntegra del Market Solidario será para la Casa Ronald McDonald de la Comunidad Valenciana. Encuéntranos en Facebook como Market Solidario Casa Ronald McDonald Castellón y ayúdanos a crear un hogar fuera del hogar.
Comprar al comerç de les Alqueries té premi. Estes festes de Nadal, fes les teues compres als comerços locals de les Alqueries i entra en el sorteig de vals de compra. A més, el diumenge 18 hi ha Fira del Comerç Local. Ara més que mai, compra les Alqueries. Regala il·lusió. Consulta els comerços participants al web www.lesalqueries.es. Ajuntament de les Alqueries. Regidoria de Comerç.
I avui tenim amb nosaltres a Luis Cabedo. Ell és un expert en història i en este cas, recordem que al principi del programa els havia dit que aquesta setmana teníem un parell d'històries relacionades en el nazisme alemany a la nostra comarca i que no podia llegir més. Bueno, doncs vaig adelantant-los per anar a obrir boca. Un 10 de juliol de 1943 apareix a la platja de Borriana un cadàver, era un home que s'havia ofegat i anava en un uniforme nazi. Bon dia, Luis.
Bon dia, Susana. Pues sí, pese a que Espanya no va entrar en cap guerra mundial, ni en la primera ni en la segona, pues indirectament pues, han aparegut soldats alemans que han mort així. I te conte, este home en concret li diuen Hubert Sasse, que va aparèixer, com tu ben has dit, mort en la playa de la Malvarrosa de Borriana un 10 de juliol de l'any 1943, en plena Segona Guerra Mundial, i això ja fa 79 anys. Ell tenia 21 anys i perteneixia a un hundit submarí nazi dels denominats U-755, que va ser abatit prop de les Illes Columbretes. Ell era oficial de ràdio en este submarino. El seu comandant era Walter Goyn, que estava a les ordres de l'almirant Karl Dönitz, el qual era el jefe de l'armada nazi i home de molta confiança de Hitler. Este submarí pertenecia a un contingent de submarins i barcos que van penetrar per l'estret de Gibraltar entre els anys 1941 i 1944 per a plantar-li batalla a totes les forces aliades que anaven navegant per el Mediterrani. Este submarí, pues, quan no navegava, se trobava sempre en el port de Tolón. El port de Tolón és un port que hi ha a la costa sud de França. El que passa que França en aquella època era la França ocupada, que es deia. I entonces este port el gastaven els alemans com centre neuràlgic pels seus barcos i els seus submarinos per a plenar d'abasteïment i de tot. Pues, com te dia, el 28 de maig de l'any 1943, el submarí va ser hundit per un atac de l'aviació britànica, que estava una esquadrilla d'aviació que hi havia per ahí, i va ser hundit a unes 50 milles nàutiques de lo que són les illes Columbretes. Pau que no sàpia, 50 milles venen a ser com uns 90 quilòmetres de distància terrestre, sí. No? Perquè la gent, en direcció cap a València, o sigui, entre València i les Columbretes, pues ahí més o menys va, a mitat de camí, pues, em va afonar el submarí. Este submarí pues se trobava navegant. Tenia que dir que este submarí des de 10 dies antes que estava en el port hasta el dia que el van hundir, no se van avorrir, que se van carregar tres barcos, ells també. Vull dir jo que
van fer feina.
Que aunque ells el van hundir, vull dir jo que ells també
van fer de feina.
També van fer la seva feina. Entonces, pues en este atac pues li van tirar bombes, van tirar tot perquè no li va donar temps a submergir-se. I va provocar un incendi i que el mateix submarino va començar a pegar voltes en plan circular en la zona on estava, hasta que se va afonar, hasta que se va hundir. En esta tragèdia pues, van morir 38 tripulants i dels quals van aparèixer cadàvers a Sagunt, inclús hasta en Barcelona. Però en este en concret, pues, Hubert Sasse, que és el que hem parlat, és l'únic que va aparèixer en la costa castellonenca, que va aparèixer a Borriana. Tot i que dir... Tenia que dir que se van salvar 9 persones. D'aquestes 9 persones, pues, Els va rescatar uns avions, uns barcos que hi havia pesquers de Mallorca, que estaven navegant per la zona, i el mateix a través de l'ambaixada i tal es van tornar a Alemanya.
Es van repatriar.
Però, el que parlem, pues com us havien dit al principi, Hubert Sasse va aparèixer en la playa de Burriana uns 50 dies després de l'hundiment del submarí. Com tu comprendràs, el cos ja estava completament descompost i tot, sí. I tot, tu dius, com collons sabe, perdó l'expressió, com sabem qui era aquesta persona? Pues tot se va saber perquè el cadàver anava en un xaleco salvavides i a més portava un tubo hermètic en tots els seus datos personals i una fotografia. Que casualment esta fotografia, si algun dia per algun motiu aneu al cementari, que siga per alegria, no? Uh-huh. Aneu al cementari de Burriana i voleu buscar l'ataúd, la làpida d'este home, està allí, vull dir jo que...
I qui s'hi va fer càrrec de l'enterrament? Suposa que...
Sí, te conte, el cos el va trobar uns crios que estaven jugant en la mateixa playa de uh-huh. la Malvarrosa, uh-huh. i entre ells estava un que era nebot de Josef Kaufer, era un home que treballava en l'ambaixada alemana com a agregat comercial i, a més...
Que casualitat.
Sí, el món és a vegades molt xicotet. Dona compte que la taronja era molt necessària en aquella època de guerra.
Però que justament fora un alemany que se trobara a esta persona. És dir,
sí, però...
Des de luego les pedres no se troben, però les persones...
Sí, però és més. Mira si se va encarinyar, per dir-ho d'alguna manera, se va sentir identificat en el xic que estava a faltar, que Josef Kaufer, que és com li diuen al tio uh-huh. d'este xiquet, uh-huh. i el que treballava en l'ambaixa, se va encarregar de la làpida, de l'ataúd, d'organitzar-li un sepeli i enterrar-lo.
I va córrer a càrrec d'esta persona.
Sí, va córrer a càrrec d'esta persona, pese a que en la làpida crec que fica algo de que referen al govern d'Alemanya i tal, de l'època.
No se sap si van contactar amb la seva família.
Sí. Al cap del temps, pues este home, pues per la feina que tenia, sempre estava viatjant entre Espanya i Alemanya i tal, i se va fer i va coincidir una vegada en trobar-se amb les germanes d'ell. Tenia que dir que era una família molt humilde, perquè ell era d'una família molt humilde i la veritat que era un lujo vindre a Espanya i a veure la so. I entonces ell li va ensenyar una fotografia de les làpides i de on estava enterrat i de lo ben cuida que estava.
Te l'havien a la terra, el germà, sí.
Sí, i... I lo que més li va comentar, diu, mira, jo és ja com si fos un fill meu, perquè era un xic de 21 anys.
Claro.
Ahí mai li falten flors, de fet, si aneu sempre n'hi ha flors allí.
És dir, el van adoptar de forma com a família més, no?
Sí,
ha sigut
sí.
algo que ells sí. se faran càrrec sempre, suposa que família...
Sí. Mira, si serà família, que ara te contaré el desenlaç de per què encara siguis ahí, aunque és una miqueta anòmal la cosa. Mm-hmm. Perquè, ja t'he dit, ell se va dir, pues tranquil, que jo me faré càrrec d'ell com si fos un fill meu i no li faltarà que estiga seat i que estiga tot ben cuidat. Tinc que dir-te que en Espanya, en l'any 1983, en el poble de Cuacos de Yeste, que això està en la província de Càceres, a Extremadura, pues se va crear un cementari militar alemà que és l'únic que hi ha a tota Espanya. Tu diràs, un cementari militar alemà en Espanya, per què? Primerament perquè en esta zona, pues, per una senzilla raó històrica, perquè allí l'emperador Carlos I d'Espanya i V d'Alemanya, i això estem parlant de l'any 1565, crec, se va anar a retirar a viure allí, i després li va deixar el reinat al seu fill i a la seva família i ell se va retirar ahí perquè patia de gota i tal i se va muntar ahí una espècie de palaciet i tal i uh-huh. és on va morir uh-huh. i el govern alemà creia que aquest punt era un punt que d'alguna manera unia els dos pobles, a l'espanyol i a l'alemà a través d'este home, no? Entonces sí. tenien molt clar que ahí se puesto era on tenien que fer el cementari militar.
I suposo que n'hi haurien molts descendients, no?
Sí, i en ICE, quin era el propòsit de l'això? Pues n'hi ha una associació kirda en Alemanya que es diu la Comissió de Cementerios de Guerres d'Alemanes, que esta va sorgir de tots els, claro, com van haver tants alemans que van morir arreu del món, pues en cada país, diguem, que si veien que hi havia un número considerable, pues s'organitzaven per a crear un cementari en el qual tots aquests cadàvers que estan escampats arreu del país anaren juntant-los allí.
Claro.
Entonces van aconseguir fer un censo d'unes 186 persones que van faltar a Espanya entre la Primera i la Segona Guerra Mundial. perquè en la Primera Guerra Mundial també Alemanya també estava en el fregau. Entonces, tinc que dir que van anar tots els de la Primera i Segona Guerra Mundial, i com a cosa curiós no n'hi ha cap de la Legión Cóndor. La Legión Cóndor, a Villarreal, tenen que tenir un recuerdo d'ells, perquè sí. Si mos van bombardejar 40 vegades este municipi, ben vegades va ser la Legión Cóndor. Vull dir-te jo que...
Anaven i tornaven, no?
Sí, sí. Se veu que en el cementari no tindrien molt bona premsa, que no es volien allí. I això, i de la Primera Guerra Mundial hi havia 26 militars que van aparèixer a Espanya, amor, que el que diem al principi, sense ser Espanya país de guerra mundial, pues n'hi havia 26. I de la Segona Guerra, 154. En total hi havia 180. El cementari estava fet per a 186 persones, que són els que havien censat i havien certificat sí. que eren els que havien mort ahí. I entre ells no està el nostre Hubert Sasse, per una senzilla raó. Perquè Josef Kauffer, que és el que el va trobar, el que se va fer càrrec de la làpida i tal, pensé que va anar tres vegades del Ministeri d'Assumptes Exteriors alemà a parlar en ell, home, per favor, que ahí estan tots junts i tal, jo és com família meua, ja me vaig encarregar del primer dia, ho ha costejat tot i no vull que damunt me l'envieu a l'altra part d'Espanya, que és que no me l'envieu a València o a... i se va negar en tot moment. Pues el Ministeri d'Alemà pues van a per les germanes també. Nosaltres confiem en Josef Kauffer, que és el que s'ha encarregat d'ell i s'ha preocupat sempre, i si ell creu que no té que estar allí, nosaltres apostem per la paraula d'ell i confiem en ell, i ahí està. I siga. Que diguem que ell i cinc més són els únics alemans nazis que eren de l'exèrcit alemà que no estan enterrats allí, en l'únic cementari que hi ha a Espanya de...
I si parlem de la carretera de Villarreal-Onda, i parlem de que en una coneta que ja ha desaparegut n'hi havia un monolito que estava tot rodejat d'esbàstiques, no?
Sí, sí, així no és. El que era l'antiga Nacional 340, hi havia un monolito allí dedicat, i estaven allí enterrats. El cabo Edgar Horn i el sargento Erich Vandrey. El primer va faltar un 26 de juny i el segon va faltar un 8 de juliol de l'any 1938. Evidentment, estos van ser en la Guerra Civil Espanyola perquè apoyaven a l'exèrcit de Franco i se trobaven per així. Tot n'hi ha que dir que, aunque perteneixien també a la Legión Cóndor, ells, l'explosió va ser per un projectil d'artilleria, no té res que veure en avions ni res d'això. I es van enterrar allí i es van fer un monolito... tot ben tancat en reixa, ben forjat i tot, i en cada costat dels quatre costats, que era la forma quadra que tenia jo, tenia una esvàstica al mig. Tinc que dir que un amic nostre, n'hi ha un blog que es diu estelalegioncondor.com, sí. Que este blog se dedica a això, no a vanagloriar als alemans, això, sinó a
una recopilació històrica.
Molt bé. I en el qual un veí d'ací de Villarreal o de la comarca, un tal Antonio Martí, li va fer una fotografia d'aquest monolito que ja ha desaparegut a raïs de la nova carretera que s'ha fet des de Villarreal a Onda, igual que les ampliacions de fàbrica i tot això, però això ja ha desaparegut. I això ja t'he dit que això fa 84 anys. Pues entonces, un altre veí d'allí de la finca, que li diuen Pascual Luis Segura, mos va dir en el Facebook fa temps, que el monolito se trobava en una finca particular, al costat de la cuneta de la carretera de Villarreal de Onda, com bé hem dit, pujant cap a Onda a Mascarra, a uns 300 metres a dalt d'on col·loquialment s'anomenava l'Hora, que és, en el seu temps va ser una parada de la Panderola on la gent pujava i baixava. O sigui, anant de Villarreal a Onda hi havia
parades. Altura d'on estaria ara?
Jo, per la forma que diu, estaria antes d'arribar, lo que és el de Caldó, no, lo millor,
antes d'arribar a la Peadero.
Sí, per ahí estaria. I això diu que va...
I es podia veure, I es podia veure,
sí,
i ser monolito.
De fet, hi ha una fotografia que ja la compartiré per a que la pugueu publicar. Y también, pues mira, sería bo, ya que tenemos tan vosotros como otros el Facebook y tal, pues si alguna persona, pues mira, yo tengo el
oro. Te documentad, claro, sería sí, ideal sí. Que nos lo enviara, ¿no?
Y yo que tenía el oro per allí, o sí, o vais a ver a estas personas, porque cada mes de agosto andan sí. Gente allí y portan un ram de flores y están allí, pues limpian la zona y tal.
Joder.
Quieren familiares y de todo. Y eso, y lo chocan era lo que te comentaba, que tenía una esvástica en cada costado, y estén parlant en el any 80 y pico, que es cuando, no sé, la carretera
que estaba totalmente condenada sí, el sí. Nazisme, y sin embargo, continuaba. Como estem en esa semana, en ese mes de Tàrrega, yo al principio me has dicho que tenías un parell d'anécdotes sobre ell.
Sí, dos o tres anécdotes de Tàrrega. Bueno, demà, com la majoria de la gent, a lo millor, si no ho sap, el 15 de desembre, demà farà 113 anys que va faltar Francesc Tàrrega. I a lo millor n'hi ha anècdotes que les va contar ell mateix, les va contar i les va publicar en l'any 52, l'any 52, que va ser el centenari del seu naixement, l'any que van inaugurar el busto d'ací de la plaça Ballarri i tot això, pues la revista Ritmo, que és una revista d'àmbit nacional, que avui en dia encara està en vigor, de fet, en l'any 2004, el Ministeri de Cultura li va atorgar la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts per ser una de les revistes més divulgatives en qüestió de música clàssica que existia a Espanya. Pues en una editorial de aquell any, que hi siguen fotos de la inauguració de la plaça, pues esta revista pues mos va contar anècdotes que el mateix Tàrrega va contar. I tinc que dir que si a lo millor això haverà transcendit a més, a lo millor avui dia el capricho árabe seria el capricho de Betxí, perquè el de gra de fer un altre, ¿no? Perquè a lo millor no sé si el de gra de contar. I te conte, pues el seu representant, supon que seria el seu manager de l'època, pues li va concertar un concert a, en l'Espanya profunda d'aquella època,
sí,
Estem parlant de l'any 1900. Perquè el van contratar perquè va vendre dient que el maestro hace hablar a les guitarras. Claro, pues ya te veus tu, tota la plaça plena d'ese poble.
Esperant a que la guitarra...
La senyora Maria fent ganxillo ahí escoltant, l'altre la boina rascant el cap i tal allí. Pues no res, se van tragar. Si deguera durar una hora i mitja al concert del mestre Tàrrega allí, pim pam, pim pam.
Ells bueno, estaven esperant el titular que
sí,
van
sí.
Sentir, no?
Al rato te veus corres a la guitarra, darrere a Tàrrega i darrere el representant i després tot el poble darrere. I què és que passava? Pues que tots volien que es tornaren els diners perquè s'han estat una hora i mitja i aguantant el mirlo i la guitarra no la parla per cap puesto.
Es van estafar.
Es van estafar, o sigui que...
Veus, i això és el que és jugar en titulars que no toca, eh? És dir, hace hablar... Que en realitat ell sí que no era un mal titular, era un bon titular, però claro, tu dius que jo vull sentir com parla la guitarra. Esto, home...
És que n'hi ha persones que o blanc o negre, no? La metàfora i la filosofia i el d'això no, com que no entra, no? Una altra anècdota d'ell, que torna a dir, que si això va més, no sé si que haverà sigut de Tàrrega. I és que un dia va perdre el tren i en l'estació pues, un home el va reconèixer. Ai, pues mire, senyor maestro, si jo tinc una casa de campo, si vostè quiere, pues viene, passa la noche allí i jo pues mañana a les 7 de la mañana que sale el tren, pues ja aniré, la replegaré. Ai, pues mira, pues sí, perquè així en este poble así no hi ha hotel, ni pensió, ni res. No res, que va allí, de pues mira, esta es la habitación y tal... No, bueno, pues ya vengo mañana por usted. Pues muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? Que en conforme veis este hombre, de repente aparece un gos tipo San Bernardo, súper gran, que se le avalancha dins de la habitación y se le fica els peus. Claro, Tàrrega s'assusta, s'acurruca allí, el gos. Si això a millor foren les 10 de la nit, pues hasta les 6 o les 10 del matí va estar...
Que no li s'ha amenejat,
no els gossos. I Tàrrega segurament no va ni respirar, se va quedar acurrucat allí i tal. No res, que el dia següent apareix l'home allí. Ostres, veu la situació. Diu, mira, pues casi que me alegro. Com que s'alegra, home, que està així el gos així tota la nit, no m'ha deixat ni dormir. No, que casi me alegro de que esté vivo, que este no, que este desde luego no escatima en tirar a pegar
mos. Al final, haurem de celebrar que vostè estiga
sí.
Viu i sa, no?
Sí, sí, que vull dir-te jo que... I ja la última per ser més d'això, perquè Tàrrega en si era una persona molt introvertida, molt tímida, molt, vamos, no dia ui per no molestar, no? Entonces, pues un dia estava en un cafè dels tipis d'entonces, pues, i estava allí de xarreta en els amics i tal, i hi havia una xica que, segons ella, interpretava una obra de Bach. Segons Tàrrega, segurament seria porrejava els tecles, no? que el hombre ya se ve que le vas a comenzar a entrar tics al ull y todo, y eso es insoportable ya. Y va
claro,
a pegar,
es que...
Va a pegar un bot allí, le va a tancar el libreto, le va a tancar el teclado, y por favor, vale ya, sí, qué sí. Manera de destrozar una obra de arte. Y claro, y él te queda a pensar, ostras, y toda la sala, todos callados ahí, se van a quedar mirando. Y claro, ese arrebato, ahí mai
claro,
l'havia passat.
Claro, va a ser un acte impulsiu, ¿no?
I va estar tota la nit amb mi, perdón.
No lo podia, no me lo he podido evitar.
No, era superior a mi i tal. I aquestes diguem que són les anècdotes de Tàrrega, que a mi molta gent no coneixia i que menys mal que no va passar res.
Jo d'aquestes tres si no... coneixia una. I era el que el de fer parlar la guitarra.
La guitarra, no?
La del gos m'ha paregut molt graciosa i la última el que ens han dit del personatge de Tàrrega, pareix raro que sigui una persona que davant d'una sala amb tanta gent li diguera prou.
Perquè eres Peppers, va padres paper, m'ha sigut que tocaria la xiqueta. Però no,
pues,
no saben si va fer carrera musical.
No, jo crec que en aquestes aptituds que va demostrar allí, crec que no. Luis, moltes gràcies per haver estat així i a veure si la setmana que ve contes més coses, que sempre ens agrada molt sentir aquest tipus d'anècdotes.
Doncs pues ja seguirem buscant a veure per amenitzar a l'audiència.
Moltes gràcies.
Rememora moments històrics, jugadors mítics i partits decisius amb el calendari solidari del centenari del Villarreal Club de Futbol. Pots adquirir-lo per un donatiu de 3 euros a les oficines de Caixa Rural Villarreal, el centre social de la Fundació i la botiga del Villarreal Club de Futbol. No et quedes sense el teu!
Marta,
¿qué ha pasado?
Que lo he dejado con Edu y no me apetece ir al pueblo a celebrar las fiestas este año.
¿En serio? No me lo creo. Pero ven que es Navidad. Además, ¿sabes una cosa? Mi vecino me ha preguntado por ti. Te paso su Insta por WhatsApp. Te va a gustar.
Anda, qué mono. ¿Y qué te ha dicho?
Pues que eres guapísima y que ojalá verte por el pueblo en las fiestas.
¿En serio? Voy a seguirle. Oye, tía, gracias por estar siempre. Te llamo luego, ¿va? ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¡Te quiero!
Estas fiestas queremos recordarte que aquello que la Navidad no puede unir, Populus lo conecta. Pásate a Populus y llévate 120 gigas gratis durante los 4 primeros meses. Consulta condiciones en populus.es o visita tu tienda en Avenida de la Mura 10, Villarreal. Populus. Internet más personas.
En Calzados Jade continuen posant als teus peus la moda en sabates des de fa 30 anys. Per això volem agrair-te la teua confiança. Si vens de part de Ràdio Vila-real, t'emportaràs un descompte d'un 10% en la teua compra, a excepció dels models personalitzats per a esdeveniments. Disposem d'una gran selecció de calçats de les millors marques i, a més, les fem al teu gust per a noces i esdeveniments. Amb possibilitat de pàrquing gratuït amb les teues compres en Jade, ens trobaràs en les nostres xarxes socials i físicament en la nostra tenda en el carrer de la Sang de Crist número 13 de Vila-real. BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Villarreal, en Avenida Francesc Tàrrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8. Protege lo más importante, tu familia. Solo por informarte en alguna de nuestras oficinas recibirás un obsequio. Ven e infórmate en BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Villarreal, situada en Avenida Francesc Tàrrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8 de Villarreal. AXA siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Clínica Dental Llopis Díaz. Tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-529048. Clínica Dental Llopis Díaz. Porque tú eres lo más importante.
Estás escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
Puig anima a consumir productes valencians durant el Nadal i presenta un calendari d'activitats amb concerts i espectacles tradicionals.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha animat a tota la ciutadania a adquirir aquest Nadal els productes típics que es produeixen de nord a sud de la Comunitat Valenciana, per qualitat, per tradició, per compromís amb els productors i artesans d'aquesta terra i per impulsar la recuperació econòmica, el que es contribueix així al manteniment de l'ocupació en aquests sectors. El president ha explicat durant la presentació de la 7a edició de la campanya El Nadal és Valencià que l'oferta de productes autòctons va des del llangostí de Vinaròs, els formatges del Maestrat, l'oli de l'Espada, el cava de Requena, la mel d'Aiora, el raïm del Vinalopó, els jogues d'Ibi, el torró de Sisona i Alacant, la mangrana d'Els i les saladures d'Orihuela, fins als cítrics i el caqui que es produeixen en diverses comarques valencianes, entre altres.
Un nou mapa de la Comunitat Valenciana establirà zones preferencials per a la instal·lació immediata de renovables.
El mapa, en el disseny del qual participaran tots els departaments del Consell implicats en la matèria i que s'espera tindre preparat en 6 mesos, pretén accelerar les instal·lacions energètiques i al mateix temps minimitzar l'impacte de la instal·lació d'aquestes plantes preservant les zones més sensibles com les pertanyents a la Xarxa Natura 2000 declarada SLIC, per la qual cosa s'atendrà també la realitat territorial de cada municipi. Les diferents zones es determinaran tenint en compte criteris paisatgístics, mediambientals, industrials, patrimonials i de dotació de xarxes elèctriques i també s'atendrà al que s'estableix en la llei de canvi climàtic de la Comunitat Valenciana, així com a la normativa europea que el Parlament té previst aprovar en els pròxims dies.
I el ple extraordinari de la Diputació Castelló ha aprovat els pressupostos de Més Castelló per a 2023 de 188.2 milions d'euros amb els vots favorables de l'equip de govern compost Partit Socialista Compromís i també el grup de Ciutadans.
Els últims històrics comptes públics de l'actual mandat han tirat avant amb àmplia majoria i els vots en contra dels representants del Partit Popular. Els 188,2 milions del pressupost representen un increment del 5,84% respecte als del 2022 i un 31,4% per cent respecte als de 2019, els últims elaborats pel Partit Popular. L'augment en xifres absolutes de 2019 a 2023 ha sigut de 45 milions d'euros. Escoltem al president Martí, al vicepresident Ignasi García i al diputat Santiago Agustí.
Dia al començament d'aquesta intervenció, avui és un dia de satisfacció. Aprovem dins del termini i en la forma escaient el pressupost del 2023, perquè puguem començar l'any treballant a ple rendiment, executant els comptes públics des del primer dia. És una cosa que fem en aquesta ocasió i que també hem realitzat en els 3 exercicis anteriors. És la manera de treballar d'un bon govern, d'un govern eficaç, un govern sòlid, un govern ràpid, d'un govern progressista de coalició compost per 2 partits diferents, PSPB, PSOE i Compromís, que tenen molt clar que estem així per a treballar per a la ciutadania. Un equip de govern que ha tirat la resta a l'hora de gestionar des del primer dia i que continuarà fent-ho en este 2023. Un equip de govern... I per cert, no? Fa uns dies, i per a mi va ser una alegria el llegir, abans també el diputat Santiago Agustí feia referència, no?, que el Partit Popular de Castelló està a favor d'aquells fons. Confie en que puguen convèncer el seu president autonòmic, el senyor president de la Diputació de Alacant, no?, Carlos Malzón, que té accions judicials en contra d'aquests fons. Tots sabem que sense el fons de cooperació els nostres xicotets pobles d'interior no serien viables, i que poden, de manera autònoma, utilitzar-lo per allò que consideren més convenient. I acabe, no? Diga un enyorat escritor, un gran mestre, José Luis San Pedro, que el sistema ha organitzat un casino para que sempre ganen els mismos. Bueno, pues nosaltres, no? Els socialdemòcrates, estem així per a intentar que això no passe, que no sempre guanyen els mateixos. Ja me pareix que els pressupostos de esta Diputació per al 2022 estan ahí per ajudar a que puguen guanyar aquells que mai han pogut.
Un pressupost que creix respecte al 2022 un 5,84% i que es situa en una xifra històrica en aquesta institució provincial, 188.263.501,33 €. Un pressupost que creix un 26,42% respecte al primer exercici executat per aquest equip de govern al 2020 i un pressupost que creix en un 31,4% respecte al pressupost que vàrem heretar de l'anterior equip de govern del Partit Popular al 2019. Unes xifres que podríem parlar per elles mateixes i que han donat resposta a tots i cada un dels escenaris que ens hem trobat, inclosa una pandèmia que va capgirar la nostra vida i també les nostres polítiques.
Uns pressupostos que de nou busquen la col·laboració amb altres institucions, com a garantia de ser més eficaços i eficients en les nostres polítiques. Polítiques útils d'una administració al servei dels pobles i de les persones. I fruit d'aquestes col·laboracions, anici per exemple l'activació de les plantes de purins abandonades per la dreta dins del pla d'agrocompostatge, l'ampliació del fons de cooperació municipal, de turisme o contra el despoblament, en tot el que això suposa per als municipis, l'extensió i millora de la depuració d'aigua a tot el territori, la implementació i garantia d'un servei adequat de centres de dia i d'inclusió per als nostres pobles, o dues obres especialment significatives per a aquesta institució i per a aquestes comarques, com són la reforma de Penyeta Roja i la recuperació de tot un símbol del País Valencià, com és el santuari de Sant Joan de Penyagolosa.
Per la seva part, la presidenta del Partit Popular de Castelló, Marta Barrachina, defensa un pressupost que sí que atenta als castellonencs enfront de l'abandó dels comptes del Partit Socialista de la Comunitat Valenciana.
La líder provincial del PP lamenta que el PSOE no hagi contemplat en el pressupost 2023 cap de les necessitats dels castellonencs, com un fons social per a persones en risc d'exclusió severa, perquè aquesta proposta suposaria un rescat per a les famílies que es veuen incapaces de poder afrontar els elevats costos de la factura energètica. Escoltem a Marta Barrachina.
En el Partit Popular hem de fer un pressupost de la Diputació que tinga les necessitats dels castellonencs front a l'abandó del PSOE. Hem proposat mesures per atendre les famílies, el comerç, els autònoms, a les xicotetes i mitjanes empreses i als ajuntaments que també lluiten per fer front a la pujada de preus. El PSOE no ha sigut capaç d'atendre ninguna de les nostres demandes ni de buscar acords pel bé de la província. Per això, per responsabilitat i perquè un altre pressupost és possible, el Partit Popular ha votat en contra. En el Partit Popular no podem recolzar una pujada d'impostos, endeutament i abandó. Nosaltres seguirem escoltant els castellonencs i buscant solucions per als seus problemes.
I en la ciutat de Vila-real millora la seguretat viària i genera places d'aparcament amb la nova rotonda entre els carrers Atrevits i Molí Bisbal.
Els treballs impulsats des de l'àrea de mobilitat de la regidoria de territori s'han iniciat aquesta setmana i consistiran en la creació d'una glorieta que combinarà el sistema constructiu amb el pintat de la calçada per eliminar l'actual encreuament, que suposa un punt negre per la seva perillositat i elevat trànsit que registra diàriament i de manera especial quan es disputen partits en l'estadi de la Ceràmica. El projecte dissenyat pel Departament de Mobilitat contempla també la reordenació de la circulació viària en aquesta intersecció, situada en la zona residencial de la partida Madrigal. Així, a més de la substitució de l'encreuament per una rotonda, també es procedirà a variar la circulació al carrer Moladares, que passarà a ser d'un únic sentit. D'aquesta manera, els vehicles no podran accedir a la rotonda des d'aquest vial, sinó que serà únicament d'eixida en direcció cap al camp de futbol.
Aquest canvi permetrà incrementar l'espai d'aparcament al carrer Moladares, on pràcticament es duplicarà la xifra actual de places amb la creació d'una zona d'estacionament en bateria invertida. El Departament de Mobilitat preveu que la nova glorieta estigui operativa abans que es reprenguin els partits de l'Estadi de la Ceràmica el pròxim 31 de desembre.
Les 13 jornades gastronòmiques Mengem a Vila-real han entregat els premis del segon concurs nacional d'olla de la plana Pasqual Batalla, que ha reconegut el saber fer en els fogons del Faro com a primer premi nacional, Birbar, segon premi nacional, el Caldero Rojo, premi provincial, i el Miso, premi local. Les jornades tanquen d'aquesta manera la seva 13a edició amb dos objectius complits: la consolidació en el panorama gastronòmic nacional després de la incorporació del slow cooking amb figures de renom i de l'exercir del revulsiu econòmic i dinamitzador de la restauració local amb quasi 1.800 menús servits i un volum de negoci per damunt dels 50.000 euros. I el ple d'Onda aprova per unanimitat la constitució de la segona entitat de gestió i modernització.
El preordinari del mes de desembre d'Onda ha tornat a tirar endavant tots els punts de l'ordre del dia per unanimitat de tots els grups polítics. Així, la corporació ha donat llum verda a importants dictàmens com l'aprovació definitiva de la constitució de la segona entitat de gestió i modernització del municipi, que abasta les àrees industrials de Trencadella, Corral Roig i el Colomer sota el nom de EGM Nord 2, o la revisió del pla d'actuació Onda 2030, el camí cap a una ciutat més amable i sostenible. L'aposta del govern municipal per constituir aquest totes les àrees industrials de la ciutat en EGM respon a la voluntat de millorar la competitivitat d'Onda com a destí industrial, professionalitzar la gestió dels polígons per a ser més eficients i captar noves inversions i ajudes públiques. Cal destacar que en tota la província de Castelló només Onda i la Vall d'Uixó tenen constituïdes dues entitats de gestió i modernització. Escoltem a l'alcaldessa d'Onda, Carmina Ballester.
El consenso ha vuelto a reinar en una sesión plenaria donde el 100% de los puntos han sido aprobados por unanimidad y donde todos los representantes municipales hemos aprovechado la ocasión para desear unas felices fiestas a todos los ondenses y en nuestra carta a los Reyes Magos hemos pedido mucha salud y mucho trabajo para todos nuestros vecinos.
I l'obra d'acondicionament del carrer Dean Martí d'Orope és executada al 40% i està prevista que finalitzi durant el mes de febrer.
L'Ajuntament avança conforme a la previsió en l'obra de condicionament del carrer de Martí, uns treballs que es van adjudicar a un pressupost de 148.400 euros i que van començar el mes d'octubre passat. El termini d'execució és de 4 mesos, per la qual cosa està previst que aquestes tasques estiguin finalitzades el mes de febrer vinent. Així ho ha anunciat l'alcaldessa Araceli de Moya, que ha explicat que amb aquesta obra aconseguirem integrar el carrer en el disseny urbanístic del barri antic i, per una altra, la renovació dels subministraments, com el cas de la xarxa d'aigua potable, una actuació molt necessària a causa de l'antiguitat d'aquesta.
I el Ferrer Molar no repetirà com a alcalde a la població de Betxí després de 3 legislatures al capdavant de l'Ajuntament.
L'alcalde actual de Betxí, el Ferrer Molar, el valor més segur de compromís a la província de Castelló, ja que entre els alcaldes de la coalició és el que obté millors resultats amb majories absolutes i de forma més repetida, ha anunciat aquest dimecres que no repetirà com a alcaldable després de 3 legislatures al capdavant de l'Ajuntament d'aquest municipi de més de 5.000 habitants de la comarca de la Plana Baixa.
I el SAMU assisteix a un home ferit en xocar 2 cotxes en la P7 en Terme de Castelló. Sobre les 7:40 del matí s'ha produït un accident entre 2 camions en la P7 en Terme municipal de Castelló. Després de rebre l'avís, el CICU ha mobilitzat una unitat del SAMU. L'equip metge del SAMU ha assistit a un home de 63 anys que presentava politraumatismes. El ferit ha sigut traslladat a l'Hospital General Universitari de Castelló en l'ambulància de suport vital avançat.
Estás escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
¿Tienes una lesión aguda o dolor crónico y estás buscando un alivio inmediato del dolor? ¿Estás embarazada y buscas preparación al parto, tanto física como emocionalmente? ¿Tienes un bebé y quieres saber si se está desarrollando con normalidad? En Grow Wellness ofrecemos una fisioterapia cercana y familiar con un enfoque integral para ayudar a adultos, embarazadas y bebés a disfrutar de la salud y el bienestar. Para más información, visita growwellness.es y nos puedes encontrar también en el teléfono 642-461-348. Físicamente, estamos en el centro Mare de la calle Joan Fuster, número 28 de Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Eres intolerante al gluten, la lactosa o cualquier otro alimento? ¿Cansado de no poder disfrutar de en familia de los dulces navideños? Se acabó. Las intolerancias ya no son un límite. Te mereces saborear nuestros productos totalmente artesanales. Ven y disfruta sin preocupaciones de la contaminación cruzada. Baker Gluten Free en la Plaza del Labrador número 5 de Villarreal. Teléfono 676-369-699.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Agricultor, sin esfuerzo ni sudor, solo apretar.
Ahora llévese por 290 euros masiva mochila de pulverizar con batería de litio y tijera de podar. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Agricultor, sin esfuerzo ni sudor y seguramente lo mejor.
¿Sabes qué? Studytecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Studytecles.
I ens acompanya en protagonistes avui la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Borriana, Sara Molina, que ens explicarà com han aconseguit que Papa Noel fixi la seva residència durant uns dies a la localitat perquè els més menuts el visiten. Bon dia, Sara.
Hola, molt bon dia a tots.
Bueno, ahir vau donar a conèixer aquesta programació, no?, que és una programació sota el títol Viure la màgia del Nadal a Borriana. Conta un poquet en què consistirà.
Vale, pues el més important des de la regidoria de comerç és que els Nadals es visquen a Borriana i que les compres i els Nadals i els regals nadalencs es facin dins de la població. Entonces, ve des de la regidoria de comerç i que han preparat una activitat que penso que pot ser molt bonica i és que després de moltes negociacions hem aconseguit que el Pare Noel estiga a Borriana dos o tres dies i abrirà les portes de sa casa per a tots els xiquets de Borriana i puguem veure i fer taller com es treballa el dia, les dos dies abans de la nit del 24, que és quan eixirà a repartir tots els regals.
On estarà habilitada aquesta casa del Pare Noel?
Sí, bueno, han parlat en la família d'una empresa d'ací de Borriana, que és l'empresa Satín, que l'any passat ja va ubicar a Papa Noel en sa casa, i van dir que està en el carrer Major i que si en guany podríem ampliar i que Papa Noel obrirà el que farà el taller, no? I serà en esta casa, en la casa d'un particular, que des d'ací agrair a la família pues en haver-nos deixat sa casa, i serà allí, en el mateix carrer Major, en front mateix de l'Ajuntament està la casa situada.
En aquesta iniciativa també participen comerços, no, de la localitat.
Sí, perquè jo estic segura que tots aquests regals que demanen els xiquets i tan pegadins com per als seus pares, el Pare Noel no tindrà dubte de que siga del comerç local de Borriana, perquè és un comerç de qualitat. Entonces estan fent-nos aplegar tots aquests paquets i aquestes demandes que els han fet, i serà tot el taller estarà decorat en paquets, regals, joguines, i a de tot, però sempre del comerç d'ací de Borriana, del comerç local.
N'hi ha alguna entrada o l'accés és gratuït i lliure?
No, per a poder accedir el que són els xiquets, com se va l'acompanyant, sempre que siguin els pares o algun adult, l'adult no necessita entrar, però els xiquets, per a aconseguir l'entrada, has de comprar en el comerç local.
Molt bé.
Tots els comerços de Borriana tenen aquestes entrades ja preparades. Bueno, alguns ens han dit que esgotades, estan demanant uns més.
Sí.
I en qualsevol compra, siga de l'import que siga i en el comerç que siga, se'ls donarà una entrada per a poder visitar el taller i la casa.
Molt bé. L'horari estarà a la casa oberta de 11, crec?
Pues, sí, és el dia 22, és de vesprà, perquè de matí encara n'hi ha col·le.
Molt bé.
De 5 a 9 i el dia 23 sí que estarem de 11 a 2 i de 5 a 9.
Molt bé. Aquesta casa animada, com has dit, estarà ambientada, no, lo que és la factoria, no, del Pare Noel. N'hi haurà elves, no, que mostraran com treballen.
Són 12 elves que es desplaçaran fins a Borriana i veuran els xiquets com treballen aquests elves aquests dos dies abans del 24, i jo sé que tenen molta feina i que aniran molt a pressa perquè estigui tot en gestir, i la veritat que els xiquets podran veure aquesta tasca que fan.
També una sorpresa, no? Que és que estaran els seus rens favorits, que els xiquets els podran conèixer, no? Que són Rudolf i Dasher.
Sí, han preparat unes ubicacions molt especials per a l'ocasió, i sí, Santa Claus ens va confirmar que, bueno, que ven tot el seu equip d'ells i en els seus rens favorits, que són Rudolf i Dasher, i pense que i el trineo, que també estarà preparat una vegada, per a que puguem veure tot el que és la màgia que sempre du el Pare Noel amb ell.
Molt bé. Bueno, segur que si la família que dius, Satín, ha repetit, és perquè l'any passat va ser una experiència molt xula i s'han animat, no, aquest any a repetir i a tornar a acollir, no, al Pare Noel i tot el seu equip. Quantes entrades heu repartit pels comerços?
Pues s'han repartit a 500 comerços de Borriana.
500, molt bé.
Entrades per a cada un.
Sent entrades per a cada un, i alguns ja les han acabat i vos han demanat més.
Sí. Estem preparant tenim preparades ja, pues, sent entrades més per a cada un. El que es quede sense, que s'apropa a l'Ajuntament, i es donarem més, perquè sé que l'expectativa és molt gran, i jo la pregunta més repetida en les últimes 72 hores és on puc aconseguir entrades per a la casa de Papa Noel. Jo, la veritat, estic molt contenta i molt il·lusionada, i igual que tenim aquesta família que ens està ajudant moltíssim i està ficant molta il·lusió en aquest projecte, perquè l'expectativa és molt gran, i sé que seran tots els xiquets de Borriana i sé que de gran part de la província que vindran a veure aquest taller màgic que han preparat per als dies 22 i 23.
Estem segurs que sí, i convidem també a tots els nostres oients a viure, no, la màgia del Nadal i visitar en persona, no, la casa del Pare Noel a Borriana. Moltes gràcies, Sara, pel teu temps i bones festes, si no tornem a parlar.
També m'agradaria puntualitzar,
clar,
que també volem estar propers de lo que són els mercats. Entonces, el dia 18 al Mercat de la Mar també tindrem la visita del Pare Noel, ahí sí que vindrà a soles, i se podran fer els xiquets una foto en ell, hi haurà un fotomatón, i el dia 24 del matí el Pare Noel, ja que està en Borriana, es quedarà, farà un esforç extra, i el dissabte de matí, dia 24, estarà al
Mercat Municipal.
Sí, per a que sí que se puguen apropar i també puguen saludar-lo i donar aquesta carta d'última hora si algú despistat encara no l'ha pogut entregar.
Molt bé, Sara, m'alegre molt que també hagueu implicat, no, al mercat ambulat, no, i als venedors, que també al final és comerç local i està molt bé aquesta idea, i la comentarem a tots els nostres coneguts, que n'hi ha molta gent que el diumenge sempre va a gaudir del mercat de Nadal de la mare allà a Borriana al Port. Moltes gràcies, Sara.
Sí, és una manera d'apropar també als pobles marítims, sí.
Clar.
La visita de Papa Noel.
Molt bé, gràcies, bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Calzados Prieto, con casi 60 años de trayectoria a sus espaldas, encontrarás la mejor calidad tanto para bebés, niños y niñas como para mayores. También todo tipo de calzados para vestir tus pies con comodidad y estilo, y zapatillas de estar por casa con tallas desde las 18 a la 49. Marcas de confianza como Giuseppe, María Mare, Pitillo o Doctor Cutillas. Y dale una segunda vida a tus zapatos favoritos con nuestro servicio de reparación. Encuéntranos en la calle Mare de Deu de Gracia número 36, teléfono 964-5242-64.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Cuando se trata de cuidar tu cabello y conseguir los mejores resultados, ponte en las manos de nuestros profesionales. En Cinia Peluquería Vallirene solo utilizamos productos líderes. Amamos lo que hacemos y eso se nota en nuestros acabados, colores y tratamientos. Te sentirás única ante cualquier evento. Consúltanos, solo atendemos con cita previa llamando al 964-74-1512. Síguenos en Instagram en Cinia Peluquería Vallirene. Nos encontrarás en calle Jaume Roig número 34, en Villarreal.
Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Techos y pérgola bioclimática. Lonas industriales, cortina de cristal, terrazas para bar y cobertores para piscina. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Visita nuestra web www.toldosmarenostrum.es, nuestras redes sociales o llámanos al 964-53-4208. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Mejoramos tu espacio.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors. ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica de la Real. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica de la Real, Dr. Fon 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
En Tot Labors trabajamos nuestros pijamas, camisones, toallas y enaguas de comunión, con las técnicas más artesanales para obtener un exquisito acabado en telas de lino, algodón y japonesas. Impartimos clases de vainicas, costura y patchwork, técnica de la que disponemos de telas y material para hacer colchas, bolsos o personalizar cualquier prenda. Contáctanos en Tot Labors, tienda mercería que encontrarás en la calle Ermita número 58, teléfono 964-52-39-99.
Mira, no vull perdre l'oportunitat de parlar-los d'un bon professional. Ell és Joan Llop i té una clínica dental a la Vilavella, a només uns 10 quilòmetres de la ciutat de Villarreal, d'ací on se troba l'emissora. Joan Llop és un jove odontòleg de Villarreal que, miren, és un jove que per la joventut que té diu les coses molt claretes al client. No mai infantilitza al client, li diu les coses com ixen i si té possibilitat de que es canvi o no. És una clínica dental i un espai que inspira confiança, perquè primer és totalment seua i Joan Llop t'atén. Es fa responsable quan li crides i el trobes sempre a l'altre costat del telèfon, a qualsevol hora. I ell mateix ha coordinat tots els tractaments amb les tècniques i aparells més innovadores. Ofereix bon resultat. A més, ho podem dir nosaltres mateixa per les, per els testimonis que han deixat en esta casa. Dona garanties. T'ofereix el pressupost per davant. També tens finançament, que on t'oferís un temps i unes condicions. Tot el detall per a que et senques perfectament informat del teu tractament. Miren, jo no sé si poden agarrar el telèfon. Jo li donaré un fixe, perquè saben allò d'aquesta tecnologia de que el fixe salta al mòbil, li l'agarra ell. Li agarrarà l'odontòleg, Joan Llop. I és el 964-677-439. I on està? Pues està en la Vila Vella. Que no els tirarà res la distància, perquè són només 10 quilòmetres de distància. No els importa anar a comprar roba o altres detalls dels voltants, i que sí que els importa no cuidar la nostra salut dental, que és molt important. Només són 10 minutets i és molt fàcil estacionar el seu vehicle. Ja saben, a la Vila Vella, la clínica dental Joan Llop. I si volen cridar, serà ell mateix el que els agarrarà el telèfon.
En Grúas Tomàs estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou Estadi de la Ceràmica. Fes-me cas. Confia en Grúas Tomàs.
Pastisseria Cafeteria Raval. Som pastissers artesans. Trobaràs els nostres productes tradicionals nadalencs com les anous fondant, ameles suïsses, cireres macerades en licor, pastissos glòria. Gaudeix dels nostres torrons artesans de fabricació pròpia. Gran varietat de pastissos per als paladars més exquisits. Ens trobaràs en la Raval de Sant Pasqual número 20 o en el telèfon 964-520134.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Fustería Rafa Pitar. Més de 15 anys donant valor a les vostres cases. Dissenyem i instal·lem cuines, portes i armaris. Ens pot visitar en el carrer Mare de Déu de Gràcia número 27 de Villarreal o contactar per telèfon al 722-666-117. Fusteria Rafa Pitat. Som sinònim de qualitat i professionalitat.
Soy Gisela Bellés, de Maxi Cleaner. Maxi Cleaner, productos exclusivos de limpieza doméstica y servicio de limpieza low cost. Para ahorrar tiempo y dinero, no lo dudes. Productos de limpieza doméstica Maxi Cleaner. Nuestro producto estrella, el abrillantador antihuellas. Nos encontrarás en la calle Nápoles 7 de Villarreal o llamando al teléfono 666-940120. Ya sabes, para una limpieza ideal, Maxi Cleaner es genial.
En Panadería Forn Tradicional El Boiso trobaràs per aquests dies tan especials els tradicionals pastissets de Boniato i Cabello. La seva especialitat, la tortada mela, feta amb una recepta única. I a més, ensaïmades mallorquines farcides de xocolata i crema. I també els nostres prims. Fes els teus encàrrecs en carrer Pares Puig número 12 o per telèfon al 964-52-54-28 o al 686-78-12-62.
The sun was going down, there was no...
I bueno, si parlem d'empreses que tenen una trajectòria prolongada en el temps, en la ciutat de Vila-real podem parlar de Calzados Jade, perquè porta 30 anys al mercat. Ha estat al carrer Colón, carrer Major, i actualment tenim en el carrer La Sang. Està nosaltres la seva gerent Maite Casalta. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Pues intrigar. Intrigar, per exemple, en aquesta trajectòria que ha tingut Calzados Jade, que naix al carrer Colón i passa al carrer Major i acaba en el carrer La Sang. Cap dir que en el centre el carrer Colón i el carrer La Sang és el mateix carrer, és dir, el que passa és que com el carrer Major el talla, li passa pel mig, acaba sent el mateix carrer però sent carrer La Sang. I sos canvis de gutxa.
Pues no sabria dir-te, perquè la veritat que és un carrer que és la mateixa continuació, des de la placeta de Lluís o Mossèn Ballester fins al mercat, i claro, és un tram que té tres noms, així que és curiós, però bueno, tot queda dins del centre, la gent se ho sap, ho coneix.
Però no cal dir vosaltres esteu al carrer La Sang, en quin número, a quina altura?
En el 13, ahir portem afincats més de 25 anys en el mateix lloc.
Ojo, és just, diguem, l'epicentre, no?, del carrer. Jo crec que el carrer La Sang és el més comercial del centre de Vila-real.
Des dels últims anys sempre ha sigut el més comercial. Recordem que estava Casa Ada, que ha sigut una referència, ha sigut una institució inclús per a tota la província. Han hagut tendes
de molt de renom.
Ha estat la Movina Fortunyo tota la vida, i també, és dir, ha sigut un lloc de molt de pas, perquè d'ahir a baix s'acaba l'avenida.
I d'ahir que, bueno, s'haurien si tanquen tendes en aquest temps tan convuls que hem passat.
Sí.
Però no deixen mai d'haurir-se, és dir, jo crec que és l'únic tram que no hi ha locals, o hi ha menys locals buits que els tres llocs.
Sí, tarden menys en tornar-se a obrir. Ahir sí que tens raó, sí. El Colón i La Sang, sempre quan passes n'hi ha algú nou, ara tanquen, ara obrin, i sempre hi ha més vida. Que, bueno, també és la zona on ens manegem, amb la qual també és més fàcil de veure, però sí que veiem que hi ha més, més moviment.
Si parlem d'horaris, perquè això del centre o les tendes menudes tindre migdia obert al migdia obert, o fer fins i tot horaris més prolongats, sempre és una lluita contínua, no?
Sí, perquè no sabem si es fa, si arribarà aquesta comunicació i arribarà aquesta notícia a la gent perquè vinga a aprofitar-se d'aquest nou horari. Hi ha gent que no vol fer-ho perquè si no veu gent passejant pel carrer, pues òbviament diu, pues jo me quedo en mi casa. Clar. Entonces és veritat que sí que és difícil, perquè no hi ha una norma fija, cada un pot fer el que vol, i entonces en això pues efectivament cada un és lliure.
I quan parlem de que el centre és un gran centre comercial, clar, però no en unes mateixes normes, per lo tant, si tu, per exemple, decidis obrir, però els teus veïns no estan oberts,
claro,
no atrauen.
Efectivament, és difícil. És difícil així.
Perquè això és algo criticat, no? Sobretot sí, per la població, o sigui, és dir, la població, la gent de la ciutat, clar, de Vila-real, necessita aquests comerços oberts, però clar, hauria també de consumir per a poder tenir-los oberts, no?
Claro. És bonic, és lògic passejar en un carrer preciós, ben adornat, en música, en ambient, donen ganes de disfrutar i de gaudir, però clar, la temàtica, la rutina i el prototip ara és una altra cosa. Ara ja no és eixir a consumir, ara és eixir a passar-se-ho bé, a fer-se una cerveseta, anar a les tasques que es diu, etc. És un altre públic i és una altra moda. Con lo cual, lo del sábado por la tarde, abiertos, sí y no, sí y no, claro.
En Jade podem trobar calcer personalitzat. Això què vol dir?
Bueno, això és una idea molt, molt bonica que ens van oferir, i des de fa 10 anys tenim la possibilitat de poder fer el que cada un vulga o necessite. És a dir, des del 34 fins al 43 es fa qualsevol sabata de les que tenim a la tenda, que òbviament s'han de provar per elegir tots els tacons que es poden fer, amb les diferents altures, grossors, i ja la sabata quedaria com cada un necessite en qüestió de talla, color, amples i combinació, perquè està tot en ante, en pell, en xarol. Com es vulga fer, es pot fer personalitzadíssim.
Estem parlant de... perquè, clar, una persona, no? Quan decidís, no? Fer-se una sabata personalitzada, quan té algun acte?
Normalment sempre és per a eventos. Això pensàvem en fer una sabata ja no de carrer, sinó per a events, com a una nòvia que vol algo diferent, que no vol una sabata en blanc, que no vol un tacó de 12 centímetres, a una senyora que té un juanete o una senyora que té un ample per aquest motiu especial. O, per tot el contrari, pues una senyora que vol portar una sabata espectacular en serpiente verde i el tacón de 10. És a dir, que si intentem arribar a totes les necessitats de cada persona, depèn per al event que siga, i inclús elegint el color exacte de la sabata, de la roba que puga portar per a fer una combinació més exacta. És a dir, clar, se perquè, fa el que cada un diga.
Jo recordo la comunitat de la meva filla, que jo vaig llegir el mateix tono del color del traje. És a dir, n'hi ha un catàleg.
I espectacular, que era el teu traje.
I se pot llegir, se pot elegir el tono de la sabata, el tacó, la forma, combinacions...
Sí. Si és oberta o tancada.
O tancada.
Sí, sí.
Per a hivern, per a estiu.
Efectivament.
Sempre, efectivament. Quan parleu de les sabates que teniu vosaltres, és l'estil de sabata que teniu en exposició allí.
Tenim l'escaparate. L'escaparate són les nostres marques habituals, i són les sabates en sèrie, i això no té cap problema, i te la pots endur. I després, dins de la tenda, està l'altre món, que dic jo. Ahí és on estan les sabates en colors, són les mostres que ahí provem per a que tot el món veja si és la comoditat que vol, si és el tacó que vol, i ja independentment serà del color futur que elegirem. Però s'ha de provar precís per veure la comoditat.
Ojo, que és una aposta molt arriscada en aquests moments, perquè allò de que no arriben tots els materials al temps, el que volen arribar, és un patiment continu, perquè tu saps que és per a una ocasió especial i que no pots fallar.
I una data concreta.
Clar.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Així n'ha segut, així n'ha segut. Jo crec que l'any passat, bueno, aquesta primavera ha segut dura en aquest aspecte, perquè quan pensàvem que sí, ens van dir, lo siento, no llegamos. I dius, no pot ser, ara què passa? I efectivament, lo siento, no llegamos. I així n'ha va ser. Així n'ha va ser. Es va fer el que es va poder, però tot el món, en tota Espanya, no va poder tindre el que necessitava a fecha.
I a hores d'ara?
A hores d'ara estem estupendos, perquè tot això ja ha passat, i el temps ara aproximadament és de 45 dies. No de ni de 3 mesos, ni 4 mesos, ni 5 mesos que hem tingut de llista d'espera, i ja te dic, tenim bodes per el mig, que a vegades arribava i a vegades no. I ja, claro, així que sí.
Si parlem d'ara, d'aquest moment... per anar a la moda, allò de que dius jo vull que anar còmoda, la moda, n'hi ha és dir, n'hi ha un prototipo especial en este temps, és dir, especial o inamovible, és dir, s'estila el punta i tacó, o xato i el tacó ample.
S'estila tot, s'estila tot. S'estilen els tacons de pata d'elefant, que dic jo, que són molt trapezoides, s'estilen les puntes quadrades, les puntes fines, hi ha tendència de la bota, per supost, cowboy o campera, que l'haureu vist molt, però no podem oblidar les botes de doble plataforma, així anant molta sola, però a pesar d'això, el campió és el sneaker, és a dir, l'espardenya amb cunya, perquè venim d'una pandèmia, la gent s'ha donat compte que va més còmoda amb planet que amb tacó, i la sneaker, o l'esportiva, és el que més a gust porta la gent. Pot posar-se la seva plantilleta de confort, en fi. Entonces,
I seguirà, i continuarà, perquè clar, el fet que tot el món hagi decidit, bueno, és que se va molt còmoda, fa que perguem un poc eixa tradició, no?, que teníem de portar sabata.
Tacó tots els dies, eso es.
No, o sigui, ens mantindrem ahir?
Jo espere... A veure, quan ve més mostraris, estem hi ha una disminució de lo que és el sneaker, però la gent seguirà sent fiel a la seva comoditat, entonces sí, seguirem veient-lo segur. Combinat amb vindran altra volta les sabates de sempre, les bailarines, els mocassins, tot això se anirà introduint poquet a poquet, depèn de lo que la gent ho torna a acceptar o no, perquè com a comoditat des de luego no hi ha res.
I si parlem de colors?
Pues en hivern, per exemple, el negre per a totes les dies, negre, marrons, que són els cueros, ben bonics, els verds, caqui. I per a festa sempre se treballa molt el nut, els colors granate o teja o berenjena, etc. I, per exemple, els blaus elèctrics sempre han sigut molt bonics de combinar per als colors fúcsia, bugambilla, és a dir, aquests colors en festa és el que més es fa.
I per als que pensen que anar a una tenda, a una empresa menuda, els és més car que anar a una gran superfície a comprar-se sabates, roba.
Bueno, jo penso que no, perquè quan passes el dia en una gran superfície acabes picant de més coses que necessitaves, perquè has passat el dia, perquè està la família reunida, i bueno, els estocatges a vegades no s'acaben mai d'una temporada a una altra, és molt difícil que tu compres una campanya i ho vengues tot, aixina que sempre hi ha un raconet taulet en totes les tendes, està la confiança que et pot donar el dependent de dir això ho necessites, això no, perquè així sempre intentem pues, això, ajudar al client, mimar-lo, cuidar-lo per a donar-li el servici de lo que necessita, així que pense que sempre poden encontrar alguna cosa i més interessant, i no ha de ser ni més car ni més barat que a tres llocs, perquè a vegades les qualitats són similars i les marques també similars, con lo qual on val un lloc un preu, al mateix estan al mateix preu.
I si parlem d'una tenda, d'una empresa que ven sabates i complements, podem parlar d'aquest regal que acertes en aquest xec regal?
Sempre, sí, perquè per aquesta mateixa seguretat i garantia es pot comprar i després si no li va bé ja es torna o ja es canvia o ja, clar, en tota la confiança del món, per supòs que sí. Molt bé.
I les ventes online, per exemple, o ventes a distància?
Estan ahí. De fet, la gent consumís, el que passa que estan molt diversificats perquè estan les vendes online, estan les grans superfícies que compren volumen de mils parells de sabates i la gent compra, picoteja d'un any a tre, se compra algo més barato però perquè és la marca, no serà d'enguany, però és igual, és la marca i és una garantia de qualitat. Entonces sí que es ven. Nosaltres, o jo, si tens una bona web, podràs vendre, i si no tens web com jo, pues sóc encara una tenda física.
Sí, però per exemple, si parlem d'això cal ser personalitzat.
Això sí que ho domine. Això sí que podem fer una videocridada, i és igual que visgues a Teruel, que a Tarragona, que a França, es pot fer per videocridar. Es pot ensenyar, provar i després ho enviarem per a poder-ho provar, clar.
Pues Maite Casalta, gràcies per haver vingut i haver-nos explicat tot això que tenim en Calzados Jade.
A tu, Susana, un plaer.
Tens un sopar d'empresa, un event o simplement no saps què posar-te per estos Nadals? En Texas Hombre t'ajudem a trobar el look que millor s'adapta al teu estil. Elegant, desenfadat, original, llamatiu. De la mà de marques de renom com ara Guess, Replay, North Sales, Levi's, AFSH, Name It, Fred, Brava. Des de Texas Hombre volem desitjar-vos uns bons Nadals.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
I avui tenim el plaer d'entrevistar a la vilarealenca Maite García. Ella és vicepresidenta del Il·lustre Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana. Bon dia, Maite.
Bon dia.
Ahir coneixíem que havien donat a conèixer dues noves condenes per intrusisme professional en la podologia just en la província d'Alacant. Això pot crear una certa alarma. Quan volem acudir a la consulta, no, d'un podòleg o podòlega, quins indicis hem de tindre en compte per assegurar-nos de que compta amb tots els títols i certificats i requisits que pertoca?
Doncs, primerament, la identificació i el número de col·legiat. Sempre que hi ha un cartell i algun centre sanitari al que fem la porta, va el nom del professional mèdic i un número de col·legiat, que sempre fa servir per a identificar-nos els professionals sanitaris. I a més, dintre de cada centre sanitari, hauria d'anar en un marquet el nombre de registre sanitari de la conselleria, que legalment hauria d'estar en 500. Són dues cosetes però considerables. Després, ja pues, la professionalitat, no? No és el mateix fer-se una pel·lícula o pintar-se les ungles que és algo estètic, sinó que un centre sanitari pues, recollís unes condicions, el centre pues, que estigui net, que la gent sol anar uniformada, que és veure algun títol del que ha estudiat. Són els indicis més comuns que hauríem d'alertar-nos. No és comú que un podòleg se publicite per portals com Wallapop o Mil Anuncis,
clar,
que són els tipus de portals on solem trobar el intrusisme.
Clar, aleshores, si veiem un anunci, per exemple, de podòleg, ofereix servei a una quantitat també molt baixeta i que clar, això ja ens ha de fer sospitar. Així a la província s'ha detectat algun cas d'alguna persona que hagi fet aquesta pràctica d'intrusisme?
Sí, de fet, actualment sí que hem tingut alguns casos que encara no podem nomenar molt, perquè estan encara en ment l'evolució del sistema judicial, però on més tipus d'intrusos me trobem és a les zones de costa. No només és una zona en la que la gent pues, fa vacances i busca algun servei ràpid, sinó que a més de gent estrangera, solem trobar, tenim alguns, per no dir-te per lo menys 4 o 5 casos en els últims 6 anys d'estrangers que diuen que són podòlegs d'altres països i al parlar una altra llengua intenten oferir aquest servei i tenim, crec que, 3 condemnes i a la província també tenim 2 casos. Però en concret aquests 2 casos ens ha passat més en centres més tipus ortopèdies que han oferit un servei de podologia sense tenir podòleg.
Molt bé. Clar que una persona que no és professional o que no té els títols que correspon, te tracte, te pot fer més malbé que una altra cosa, no?
Sí, efectivament. Primerament, el confondre el pacient, no? Segon, que moltes d'aquestes persones ofereixen tractaments inclús correctors. O sigui, hem trobat algun cas de sobreinfeccions en alguns pacients, perquè el tipus de pacient que adquireix aquest tipus de servei sol ser gent més major, gent que té patologies cròniques adquirides, clar, l'intrus encara no demana, pues no sap la medicació que prens, si tens alguna malaltia.
Clar.
I sí que trobem que la gent pues, que amb menys recursos, els pensionistes que preferixen moltes voltes pues, pagar una mica més, que anar a voltes a un servei pues, que evidentment pues, té un cost un poquet més alt, perquè a dia d'avui encara no estem a la sanitat pública.
Clar.
Sí que ens fica en una situació un poc complexa i pot perquè aquest tipus de pacients que tenen un risc alt acaben tenint problemes, fins i tot infeccions d'ulceretes que no tanquen i poden acabar amb una amputació.
Madre meva. El tema de que no esteu a la sanitat pública és una reivindicació, no, dels podòlegs de estar inclosos, no, en el sistema públic sanitari.
Sí, de fet, farà 2 setmanes ens vàrem reunir amb Cristina Ruiz,
sí,
de la Conselleria de Sanitat, i ens van, bueno, ja vàrem informar també amb un altre comunicat de premsa que al proper 2023 anaven a haver unes 12 places de podologia, crec que eren 8 en unitats de prou diabetis i 5 en hospitals de dia. I bueno, esperem que aquesta promesa, compromís, es complisca aquesta volta.
Esperem que sí, perquè la veritat és que és un servei que ara parlarem, que cada vegada es demanda més i més per part de les persones. Per exemple, com està la salut dels peus dels valencians i les valencianes? Quines afeccions són les més habituals? Per exemple, què te trobes tu a la consulta?
Mira, nosaltres el que més veiem són tres tipus de persones. Els nens, que cada volta els pares són més conscients de que han de fer revisions així, per tant, el que fem és una prevenció i informació de conceptes actualitzats als nens, no? Pues, que no tot, lo primer que preocupa a tots els valencians és si se'ls contenen els postplans i si aporten un calci adequat.
Molt bé.
El segon grup és la gent jove, que així el que més veiem són les persones que fan esport.
Clar.
I com que tenim una de les millors maratons del món en aquesta zona, i és pues, una zona molt activa entre
sí, sí,
la mar, la muntanya, els triatons, tenim pues, aquest tipus de pacients que sí que fomenta els estudis de la petjada i que més solen veure pues, el dolor, pues, la típica fascitis, no? El dolor de taló, les metatarsalgies, i sempre que la gent fa esport, els problemetes de les ungles, no? Que són les ungles encarnades, les xicotetes infeccions que podem tindre en les ungletes i els dits. I després, un gran cup de persones que veiem són els geriàtrics, no? Els pacients més majors que, com he dit abans, tenen patologies cròniques com pot ser la diabetis o pot ser malalties de la circulació que fan que pues, en perden la sensibilitat, que pues, facin una ferideta i no tanque, que es comencen a tindre, volen caminar i no poden i necessiten pues, un suport plantat. Això són les coses més comuns que veiem a aquesta zona. No és una zona de molt de fred, no és una zona tampoc excessivament calorosa, però és una zona on la gent fa molta activitat.
Clar.
Bueno, en aquests consells ens quedem. Demà tornarem a les 12 del migdia i ara no se'n vagin perquè entra el meu company Javi Mata.
No New Year's Day.